Escolta el Galliner, un espai radiofònic per on passa la vida social de l'Ametlla de Mar. Tots els dimecres de 4 a 5 de la tarda fem petar la xerrada. No deixis que l'actualitat et passi de llarg. Amb una ràdio i un cafè, escolta el Galliner a la tertúlia de la Cala RTV, on tu també hi ets convidat. El Galliner els dimecres a les 4 de la tarda i en redifusió els dijous a les 10 de la nit i els dissabtes a la 1 del migdia. També ens pots escoltar amb la nostra programació a la carta. Què tal? Molt bona tarda. Després d'aquests dies de festa, hem tornat a la normalitat, si més no ho intentem, i tenim a punt un nou Galliner. Avui parlarem de la representació teatral que tindrem aquest cap de setmana aquí a la nostra població. Susana, bona tarda.
Bona tarda.
També parlarem amb la Maria Teresa Sanz del Contacontes, que es farà a la nostra biblioteca. Maria Teresa, benvinguda. Feia temps que no et teníem aquí.
Sí, és veritat, eh?
I tenim més temes que tractar, i tant, que si parlarem de que a la llar d'infants estan preparant la representació de Sant Jordi, i per a parlar-nos de la festa també hem convidat a la Cristina Montull. Cristina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dissabte es farà el lliurament del Premi Narrativa, i clar, tenim aquí a Manel Alarcón, que ens explicarà alguna cosa sobre aquest acte. Manel, bona tarda també.
Bona tarda, vients.
Bueno, i encara ens queda per presentar a un convidat que s'incorporarà d'aquí un ratet al nostre programa, perquè està venint de viatge, que ha anat a buscar material per a la Diada de la Bicicleta. Parlem de Marc Vilabrú, que ens explicarà pues tot el que s'està preparant per a aquesta celebració, que recordem serà lo diumenge. Bueno, Susana, aquest cap de setmana a la sala, com dèiem, es farà la representació de la llegenda de Sant Jordi. Aquesta vegada els actors són els de la secció infantil del grup escènic de la societat. A veure, què ens pots explicar, Susana, sobre aquesta obra, sobre el que teniu preparat?
Bueno, com altres anys, la secció infantil o bé ha obert la mostra de teatre o bé l'ha tancat. Enguany ens ha tocat tancar-la amb una obra que ja feia temps també que volíem fer, perquè com que sempre coincidís que l'estrena se fa pels voltants de Sant Jordi, pues la idea ja estava de fer alguna cosa, pues bueno, fent referència a la festa. I vam trobar aquesta obra, que es diu així, la llegenda de Sant Jordi, però és una altra, diguéssim, versió una mica més divertida i també, pues, bueno, més de cara als infants, no?
A quina hora es farà la representació i quins dies serà?
Bueno, en principi és una única representació dissabte a les 6:30 de la tarda a la sala de la societat.
A les 6:30 a la sala de la societat este dissabte. I la venda de...
Dis-me. A veure, clar, me preguntes els dies perquè també estava previst fer-la diumenge, però com que coincideix amb la diada de la bicicleta, pues, bueno, es va pensar clar. Que seria una mica complicat i tampoc no calia solapar una festa amb l'altra.
Home, i molts dels actors voldran estar a la bicicleta, no?
Clar.
Els ho fa gràcia la representació.
Passaran el dia amb els pares.
I després no hi haurà qui els traigui d'allà dalt. Parlàvem de la venda d'entrades.
Pues això suposo que serà com altres anys, perquè exacte encara jo no ho sé. Sempre ha sigut d'entrada anticipada, però pues, abans de...
Una horeta o mitja hora abans.
El mateix dia, sí.
Quina durada té esta llegenda de Sant Jordi?
Bueno, depèn una mica dels actors. A vegades els nervis traicionen i fa que vagin una mica més de pressa del que haurien d'anar. Nosaltres calculem que com a molt 3/4 d'hora. Però que possiblement se quedi en mitja hora, perquè ells comencen a parlar i...
S'envelen.
Sí.
Quants xiquets i xiquetes surten en esta obra?
Pues bueno, enguany tenim una bona colla també. Tenim 20 xiquets i xiquetes que, bueno, pues des de 7 anys hasta pues l'edat de 6è, que són 11, perquè després ja passarien a la secció juvenil. O sigui, ja que enguany serà l'últim any de la secció infantil d'uns quants, que l'any que ve ja van a l'institut.
Sí,
i que,
sí.
Bueno, esperem que continuïn fent teatre.
Els podem anomenar qui són els actors i aquestes actrius?
Sí. Bueno, tenim a Manel, a José Luis, Clàudia, Laura, Irene, Jay Debbie, Ruth, Paula, Jordi, Anna, Núria, Joan, Maria, Mireia, Laia, Sara, Arnau, Andrea i Alba. Més xiquetes que xiquets.
Però bueno, també n'hi ha.
Però bueno, això també passa amb els grans.
Sí.
Que són més dones que homes.
Parlàvem, no, de que ojalà esta continuïtat se mantingui, no? Que puguem passar al grup dels grans, però... I de jovens o de menuts n'hi han interessats en entrar? Que
sí.
Us comenten, sí?
Sí. De fet, tenim dos o tres que s'han quedat una miqueta disgustats per no poder entrar esta vegada. El que passa que, clar, també la gent ha de comprendre que treballar amb 20 xiquets no és fàcil. A més, vull dir, com a activitat extraescolar, que ja venen cansats d'escola, que se ho prenen com un, bueno, com algo que anem a xalar, i realment si t'agrada has de xalar fent teatre. Jo sempre ho he dit com a actriu que vaig com a hobby, no? En el moment que se convertís en una obligació, possiblement a mi tampoc no m'agradaria. Per això els xiquets han d'anar a xalar. Però clar, també han d'entendre que el teatre té la seva disciplina.
Clar, s'han de saber el paper, no?
Intentem que, bueno, que ho assimilin també del respecte als companys, que clar, faltant un ensaig vol dir que els altres s'atracen, tot té el seu, però té disciplina, el teatre té disciplina.
Claro.
Costa que mentre uns estan ensaiant, els altres estan assentats a baix a les butaques i juguen, i a vegades costa que estiguin pendents del que fan els uns dels altres, no?
Sí.
Però bueno.
Quants dies porteu preparant esta obra?
Pues bueno, portem des de l'octubre. El que passa que, bueno, venen les vacances de Nadal, has de parar, ve la Candelera, has de parar, ara ha vingut Pasqua, també hem tingut que parar, ens trobem també que la sala està molt sol·licitada, molt sol·licitada, i clar, hi ha dies que no podem ensajar perquè s'estan fent altres coses. I això, pues, als xiquets els hi costa, després de fer una parada, tornar a agafar el fil.
El ritme. Quin és el temps que calculeu que és lo recomanable també, per a que no es cansin els xiquets de tant d'assaig, i que alhora sigui el temps suficient per a estar ben preparats?
Per poder preparar l'obra. Lo ideal seria que no hi haguessin aquestes interrupcions de les vacances, i possiblement, si no fos per això, a lo millor, pues, per la Candelera, a lo millor es podria fer perfectament. Sempre que no hi haguessin aquestes interrupcions. Però, claro, ens trobem amb molts inconvenients. Després, pues, els xiquets tenen més facilitat de que ara un està malalt, l'altre... Vull dir, no estan sempre tots junts.
Sí.
És complicat. Treballar amb els xiquets és complicat. Quan no tenen exàmens, tenen deures... En fi...
Com estan ells de nervis ara que s'ha tancat l'estrena?
De fet, des de que s'ha passat Pasqua, que no han pogut ensajar. O sigui que esta tarda serà el primer dia. Quan avui els hi direm... això ja està aquí. Començaran els nervis, suposo. Divendres farem l'ensaig general, amb vestuari, música, llums, decorat, tot. I allà, doncs, és quan els hi agafa tot. Però, bueno, ells ho faran bé. Ho faran bé.
Dies que serà una única representació, però este cap de setmana, però hi haurà opció a una altra o a... Perquè, clar, després de tot aquest temps de preparar l'obra, de preparar els vestits, també es queden despagats, no?, una mica, quan... Bueno, ara ja està.
Sí. Possiblement qui se queden més despagats són els pares, Perquè fan, ja s'ha acabat. Clar, pels xiquets és una continuació, no?, del que han estat fent. Però els pares són els que se queden més despagats perquè diuen, bueno, pues sí, ja està. Van pensar de fer-ho el dia 8, és el dia 8 que es fa...
Al castell.
Al castell. Se va mirar la possibilitat de fer-ho allà, al mateix castell, perquè hagués sigut molt bonic. Vull dir, el decorat ja era millor impossible. Però ens trobem, pues, que clar, són fetges en què hi ha comunions, hi ha xiquets, pues, que no es tiran, i allà, doncs, era una mica complicat de poder substituir, haguéssim pogut substituir potser algun personatge, però eren diversos personatges i allà, doncs, vam dir que això no era
viable, clar. I vosaltres què? Perquè conjuntament amb tu també hi ha una altra directora, no? Bueno, vosaltres com ho veieu?
La Pilar no pot estar aquí avui per motius de feina i tal, però bueno, sense ella impossible. Sense ella impossible. Vull dir, això sempre ho hem dit, que una persona sola no podria portar el grup infantil. Perquè, bueno, pues, clar, un està pels que estan fent una cosa i l'altre d'estar pels altres. Si no, és un
caos. No?
Un caos. Uh-huh. A part, vull dir, tenim altres col·laboradors, no cal dir-ho, que ens faran decorats i la música, les llums, estiran la Maite Boquera, Dani Rodríguez. Pels decorats, en este cas, aprofitem els mateixos decorats de la obra que van fer el grup juvenil, la de Trifull, que és de la Catalana Tribu, perquè bueno, ja era molt adient. Estos decorats els va fer Ramon Aragonès, i després tenim una col·laboració especial de Martí Colomines, que també fa un personatge a l'obra. Amb ell me l'he deixat, clar, i com que ja no és un xiquet, me l'he deixat, que ens fa una col·laboració molt especial. Ja el veureu.
Doncs, no sé, Susana, si queda alguna cosa que dir, si vols animar la gent que mos escolta, que vingui el dissabte a la sala.
Pues l'únic, això, animar a la gent a que vingui a veure-ho, perquè en principi, pues, bueno, només hi ha esta representació. Ja mirarem potser se pot mirar de fer una altra, però en principi serà estar sola. I la veritat és que els xiquets s'ho mereixen. S'ho mereixen perquè el millor és l'agraïment del públic. Ho facis més bé o més malament, la gent ja comprendrà pues, que també són xiquets i que els nervis a vegades traicionen, no es traicionen els grans, els menuts encara
veritat,
més.
La veritat és que quan se treballa amb nens no s'ha de buscar la perfecció de l'espectacle.
No.
Perquè la naturalitat, l'equivocar-se als nens,
sí,
és el que li dona consistència a l'espectacle.
Sí, sí,
i,
sí.
I el que es posa al poble, al públic a la butxaca. El fet que un nen marxi de la fila i comenci a donar voltetes com si estigués marejat és el que es posa al públic a la butxaca en aquest sector d'edat. Després ja se'ls demana més serietat, però que s'equivoquin, s'emborbussin,
és normal,
busquen posar-se a la primera fila, són coses que no s'han de fomentar però que són les que li donen la gràcia.
Sí, sí, sí.
I
és
tant.
Així és que bueno, pues us esperem a tots.
Doncs bueno, Susana, sabem que has de marxar. Gràcies per tota la informació que ens has aportat i això, que la gent vingui este dissabte a la sala, passaran un ratet bé participant d'esta llegenda de Sant Jordi.
De Sant Jordi. Una altra
versió. Bueno, n'hi ha moltes, no? I més avui dia que tot se va modernitzant i es van adaptant i es van ficant canvis, doncs també són interessants.
També va bé.
No sempre ens hem de quedar amb lo clàssic.
Sí, sí.
Bueno, com diem, Sant Jordi aquest any ha estat una diada una mica atípica, perquè clar, el coincidia amb la Pasqua i tot això, però la llar d'infants igualment ho vol celebrar, encara que sigui en una mica de retras, no? Podríem dir, Cristina, de quina manera voleu celebrar vosaltres Sant Jordi? Verem.
Hola, bona tarda. A veure, la qüestió d'aquest any ha sigut que al caure dins de la Setmana Santa, doncs l'equip educatiu vam decidir que no volíem deixar perdre aquesta tradició, que a nosaltres ens agrada molt celebrar. Sí que és veritat que el dia 29, que és divendres, quan farem la festa, no té res que veure perquè no és en aquell dia concret, però bueno, és que no volíem perdre l'oportunitat de fer la festa. I llavors, la nostra aportació aquest any a la Diada de Sant Jordi, per dir-ho d'alguna manera, doncs, és una petita representació de la llegenda per part de les educadores. Altres anys hi havia hagut una persona externa que venia a fer doncs, aquesta representació o algun altre conte, però aquest any ens hem animat una mica i hem decidit doncs, que nosaltres mateixos ho farem. I llavors també ho combinarem amb titelles, amb disfresses, bueno, una miqueta de tot.
O sigui, aquest any les actrius sereu vosaltres.
Sí, bueno, sortirà com sortirà, però la qüestió, sí, és que ens vam atrevir, bueno, personalment jo no, perquè no em correspon aquest any, perquè estic amb els menuts, però les companyes de les aules dels grans sí que estan molt animades i vull dir, preparant disfresses i coses, no sé. Serà molt divertit, la veritat.
Clar que sí. Serà la representació només per als xiquets i xiquetes de la llar?
Sí, 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 sempre ho fem al dematí. És més la festa a nivell de centre interna amb els nostres alumnes i acabat a la tarda sí que fem ja la festa doncs, amb els pares.
I a la tarda, suposo que a la festa hi haurà una tassa de xocolata o un cop de xocolata, no?
Sí, bueno, no queda molt bé ara la temperatura que estem tenint, però és que sempre hem fet xocolatada i volem continuar fent-la, de moment no ho canviarem. Doncs a la tarda el que fem són tallers, bueno, tallers sí, són tallers que poden fer diferents activitats, han de vindre els pares o les famílies amb els nens per poder participar conjuntament. Aquest any vam decidir que pintaríem el muro, no sé com quedarà, bueno, deixarem els nens que pinten el muro, després hi haurà un taller per a fer una careta, per a fer maquillatge, i els pares han de treballar conjuntament amb els seus fills o amb els seus nets a fer aquestes activitats de Sant Jordi. Acabat quan acaba tot això, doncs fem la xocolatada amb coca i així.
Una bona tarda.
La veritat és que és un dia que ens agrada molt a les companyes, bueno, al centre, i no ho volíem perdre, encara que cau així una mica fora de lloc, però bueno, és que no ho volíem perdre, la veritat.
No s'ha de perdre. També volem parlar, Cristina, ja que estàs aquí, del tema de la preinscripció sí. a la llar. Quan comença?
La preinscripció comença el dia 2 de maig, que és dilluns de la setmana que ve, fins al dia 13, del 2 al 13 de maig.
Per què cal fer una preinscripció? No n'hi ha prou en vindre un dia a la llar i de dir jo vull que vingui mon fill o ma filla?
En principi, bueno, al viure aquí a la Cala doncs seria coherent, no hi hauria cap problema, però bueno, lo lògic és fer-ho ordenadament, i llavors com que no sabem si hi haurà més demanda que no pas places per ocupar, doncs ho fem com estableix la llei, que és mitjançant una prescripció, has d'omplir uns papers, presentar doncs documentació tant del nen com dels pares, que tot estigui en ordre, i llavors doncs arrel de que es presenta tothom que vol sol·licitar aquesta prescripció, doncs mirem les places que hi ha i la demanda que hi ha, i llavors doncs se passa a fer la matrícula. En principi mai hi ha hagut problema, sempre tothom que demana plaça ha tingut plaça. Normalment, no crec que aquest any sigui diferent.
Llavors com es fa? Has de venir primer a la llar i allí doneu la documentació,
la llar,
o ja has de portar-ho tot?
Perdona?
No, que jo dic, vens allí i allí les informeu, o ja hi ha els papers que tu has de portar, pues, lo del DNI, tot aquesta
documentació? No, en principi ells han de vindre al centre, nosaltres donem un paper que ens ve donat des d'ensenyament, ells l'han d'omplir amb les dades personals i llavors han de portar documents personals dels pares, del nen, doncs els DNIs dels pares, la fotocòpia del llibre de família en la pàgina on surt el nen, el llibre de vacunacions, l'informe del metge, telèfonos, bueno, etcètera, un munt de coses. Però ho fem així perquè és que és el que estipula la llei i és el que ens ha sortit sempre bé. Llavors continuarem fent així.
Hi ha un horari per vindre a la llar, no?
Normalment sí. És millor vindre a la tarda perquè tenim més predisposició per poder atendre bé a les famílies. De 3 a 6 o de 3 a 5 no hi ha inconvenient.
Quantes places quedaran disponibles a la llar?
Places disponibles quedaran, pues, no les he comptat, però jo crec que com a 50 o així. Normalment la demanda són, com a màxim de demanda que hi ha hagut, han sigut 50 o 60. Però clar, ara també es nota que amb la crisi pues, la gent tampoc no... Vull dir, si s'ho poden estalviar, doncs com que no és educació obligatòria, doncs hi ha hagut una miqueta, la proporció és molt, molt mínima, però hi ha hagut una miqueta de baixada. Llavors aquest any estem... A veure...
Hi ha alguna franja d'edat que sigui més difícil de trobar lloc o no?
Sí, normalment el que és P1 i P0 hi ha molta demanda. En canvi, P2, que són els que fan 3 anys enguany, per exemple, aquest any les classes no estan complertes. En canvi, a les altres aules sí, inclús es dona un de baixa i ja tens algú en llista d'espera o que ve demanant plaça. I normalment P1 i P0, que són les més petits, és el que més demanen.
Però deu ser perquè la ràtio també és més menuda, no? Perquè si no diràs que no té lògica...
Clar, se suposa, clar, és perquè la ràtio és més... Clar, les aules, quan més petits són, menys ràtio hi ha. Llavors,
menys alumnes poden haver-hi, no?
Clar, sí.
Clar, perquè normalment se sol pensar, bueno, pues, ni que siga un any ja s'adapta i d'aquí ja passarà a l'escola. Clar, lo que...
Sí.
Jo no tenia era això de com pot ser que els portis de minut i després quan ja te l'endugues fins a la...
No, és per això, sí. Perquè clar, conforme van passant els anys l'aula es va ampliant i llavors als grans es queda menys quantitat perquè tampoc... Abans sí que hi havia molta demanda i venien... nens i nenes de P2 i venien i a lo millor hi havia un boom a P2 i s'omplien les aules. Hi ha hagut anys que hem tingut 20 nens per aula. Aquest any ja fa alguns anys que la demanda no és tanta. I depèn també de l'any. Hi ha anys que és més a P2 i anys que és menys a P1. Depèn. Però en general així és la dinàmica des de fa uns anys.
Sí. Doncs bueno, que sapiguen que el dilluns comença, no?
Sí, el dia 2 comencen les preinscripcions. Tothom que estigui interessat, doncs que acudi a la llar. L'horari és millor, més recomanable a la tarda, però bueno, estem durant tot el dia, de 9 a 1 i de 3 a 6, no hi ha inconvenient que puguem vindre.
Cristina, hi ha alguna altra activitat que ens vulgués comentar, que esteu preparant des de la llar d'aquí a... final de curs, hi ha alguna cosa més? Alguna sortida o ja les heu fet totes?
No, ara ja les han fet totes. L'última va ser la granja escola, que va anar molt bé, que és l'activitat que més els agrada bueno, a tant a les mestres com als nens, és que disfruten molt. Però ara ja d'aquí a final de curs no. El que sí estan treballant els nens de P2 és estan treballant moltíssim, moltíssim per preparar la funció que fem sempre a final de curs. I estan treballant molt i serà molt divertida aquest any. És una innovació que fins ara no havíem fet, que esperem que surti bé perquè de veritat que estan treballant molt els crios i també les educadores i tota la gent implicada. I, però això ja és a largo plazo, de moment. No, ara ja és la continuació del curs, acabar doncs, les activitats que tenim programades i ja està.
Serà d'aquí 2 mesos, no? Més o menys.
Sí, la festa de final de curs és el juny, el 20... Mira, a veure... Me sembla que és el 20... Sí. Perdó, un segon.
27 o 28?
El 28. El 28 sí, abans de Sant Pere.
De Sant Pere, Pere i sí. Després de Sant Joan.
Muy bien. Doncs
pues el 28. Doncs bueno, veurem si trobem un raconet i també podem vindre a veure esta novetat sí. que teniu preparada des de la llar.
Moltes gràcies.
Bueno, Marc Vilabrú, bona tarda. T'has incorporat al nostre galliner. Bona tarda. Anem seguint avançant perquè, com diem avui, quan hem presentat el nostre programa al començar, tenim molts de temes a tractar i un d'aquestos és el contacontes que dijous es farà a la nostra biblioteca. Maria Teresa, tu ets l'encarregada de fer-lo, no? Però este no és lo primer que fas, no?
No, aquest és el tercer.
Tres ja n'has fet. Tres.
Tres, sí, aquest és el tercer.
Jo no ho sabia, però me n'he enterat que els contes són teus.
Sí.
O sigui, no es tracta d'agafar un llibre i anar a explicar un conte.
No. El conte és pensar una història i després desenvolupar-la.
Quina és la resposta que tenen els xiquets i xiquetes quan te veuen explicant...
Molt gratificant, eh? Molt, sí. Sí, s'involucren molt, se senten molt a dins del conte i entre tots el fem, sí.
I què t'ha animat a fer esta nova faceta a la teua...
Bueno, que sempre m'han agradat molt els nens i no puc estar sense fer res per ells.
Per a quina edat podríem dir que és recomanable?
Sí, de 2 a 8 o 10 anys. De 2 a 8 anys. És clar que també en venen de més grans, però de 2 a 8 és el més indicat.
Mos pots parlar una miqueta de quin és el conte que explicaràs este dijous a la biblioteca? De què tracta?
Mira, tracta aquest conte d'una nena. Aquest conte també pot ser per gent una miqueta més gran, pot arribar fins a 10 anys així, eh? Una nena que, diguéssim, a casa seva, la seva mare regala, diguéssim, un cavallet per pintar al seu pare i la nena li agrada allò. I com que veu que hi ha una cosa pintada, ella pinta la paret. I a la paret hi pinta un ninot i la mare se li enfada i la renya molt, i la nena se'n va plorant, se'n va dormir plorant. I llavors aquell ninot que havia dibuixat la nena li va amb ella i li parla i li diu que no plori, que la portarà allà on vulgui ella. I cada nit la porta doncs, a diferents llocs, la porta a veure animals, la porta a veure el mar, la porta a veure... I així fan totes les coses. I la nena doncs, cada nit somia... i ella es veu transportada en aquests llocs. I després al final no te l'explico,
no,
eh?
No, mai a la vida això, mai. Ni ho preguntarem. Maria Teresa, clar, lo públic que hi ha assistit altres vegades ho sabrà, però la gent que mos escolta i que encara no ha vist, se pot pensar, bueno, arriba allí la Maria Teresa, vale, un conte que ella mateixa ha escrit, i se senta allí a contar-lo. Sí, però no.
No és ben bé així.
Sí, però no.
No és ben bé així. Mira, més aviat segueix la tècnica aquella que es feia abans, quan anaven als poblets, aquella gent que anaven, posaven un tablero amb un full i amb una vareta, anaven senyalant les coses, no? És aquesta manera. Jo el conte el dibuixo amb unes fulles que són de 50x70, bastant grans, amb aquarel·la, i aleshores els tinc, diguéssim, amb un tablero, i cada vegada que vaig explicant el conte vaig, com si diguéssim, girant full. Aleshores, el primer que vaig explicar es tractava d'un espantaocells i intervenien molts ocellets que jo els anava posant i traient perquè estaven plastificats. I llavors, al final, doncs, els nens també van venir a buscar ocells i els van anar enganxant a tots en allà participant dintre el conte. I al final els hi vaig regalar un ocellet a cada un i tots se'n van anar amb el seu record.
Quant de temps per preparar una activitat com esta, un conte d'aquestes característiques?
Mira,
no?
treballant-hi, perquè pensant-hi és sempre, treballant-hi 4, 5 hores o 6 cada dia, 3 mesos. No, 3 mesos no els treu ningú, perquè primer s'ha de pensar, després s'ha de fer l'esbós, després s'ha de dibuixar, s'ha de pintar, s'ha de fer en petit, s'ha de fer en gran, s'ha de tornar a pintar, molta feina, molta, molta, molta.
A més, són dibuixos, ja he vist els que m'has ensenyat aquí, que vull dir, són molt complets, molt plens,
sí, bastant.
Amb molt de color, amb moltes coses, no?
Sí, és que m'agrada molt dibuixar, sí.
És que els nanos són molt exigents, eh?
No, i tant.
Els nanos és el públic més exigent que hi ha i el més generós, te paguen al moment.
Sí,
tant si els agrada, sí, com si no. Per tant, quan se fa alguna cosa per ells, s'han de posar els 5 sentits, en la faceta que sigui.
Com s'ha d'explicar un conte, Maria Teresa?
Com
s'ha d'explicar un conte per a que el que comentava no ara Manel, clar, són exigents però també són agraïts, per a quedar bé, de dir, ara vull contar un conte, no?
Sí.
Donem-li
sí.
consells a Marc, com li ha d'explicar un conte als uns fills per anar a dormir?
Ui.
No es pot explicar, no? Suposo de qualsevol manera per a
home,
captivar.
Sí, es pot explicar. Els nens estan amb molta atenció. I es pot explicar el conte si tu el sents, aquell conte. Si l'expliques com a obligació, no arribes en els nens. Tu t'hi has de sentir a dintre i llavors t'has de sentir molt nen petit. Jo em sento molt nena quan els estic explicant contes. Jo em sento de la seva edat, I crec que és la manera de poder-hi arribar.
Sí, perquè quan te demanen expliquem un cuento, el primer que han de fer és treure-nos el rellotge, no? Potser no anar amb presses, agafar-lo i respirar-lo una miqueta, a veure si així mos ve una mica la... Perquè si no, malament rai, si anem... No es pot llegir així,
No, és veritat, això.
Per fer això val la pena no llegir-lo, un altre dia s'irà. Sí. Cantem una cançó, si convé. Maria Teresa, en què estàs treballant ara?
Ara, doncs, pues, ja estic treballant amb un altre.
Amb un altre.
Amb el quart. Sí, aquest és molt bonic. Ja el tinc tot esbossat, ja tot està... Perquè després aquests contes també els envio a les editorials i a veure si tinc algun dia la sort de que algun interessi. I aquest també serà molt bonic. Sí, aquest potser serà bastant més complet que aquests altres. Perquè vaig començar amb 8 pàgines, diguéssim que eren 16, perquè són 8 dibuixos, i ara ja me'n vaig a 15. O sigui, 15 fulles ja porten. I aquest m'ha portat molta feina, molta. I és un tema una mica diferent de tot el que he fet, perquè sempre hi surten molts animalets i moltes coses, i aquest, fixa't, ja te diré de què es tracta, d'un violí, imagina't un violí què pot fer, no? Però tampoc t'ho dic.
Quin és el teu horari de treball? Perquè...
Meu horari de treball a les tardes.
A les tardes,
sí, a les tardes, de les 3 i mitja a les 4 fins a les 8 del vespre. Ara, després, tot el dia i tota la nit pensant, perquè és clar, imagina't inventar-te tota la història, després inventar-te els personatges, després dibuixar-los, després que tingui una certa coherència, que els personatges, si fas 8 fulles, sempre es vegi que és el mateix, perquè això, per mi, és el més difícil, que aquella persona o aquell animalet o aquella cosa sempre sigui igual, amb diferents postures, evidentment.
Molta feina, molta feina.
Molta, molta, molta.
Però bueno, com que tens il·lusió i tens ganes,
sí.
No?
Això sí, a mi també em dóna vida, això. A mi em dóna vida. Sí, sí, sense això, no sé, No podries. Fixa't que sempre, ara farà 18 o 20 anys que estic aquí, sempre he anat fent coses per la mainada, eh?
Doncs bueno, Maria Teresa, gràcies per portar aquests contes tan bonics als xiquets i xiquetes del nostre poble. I bueno, esperem que no tardi estan a tornar, eh?
Val, gràcies a vosaltres.
Manel, parlem d'uns contes per a petits a un altre per a una mica més grans.
En aquest cas concret és per a grans. La història de l'arbre al pinyol, al revés, la metàfora és al revés. Se suposa que tots donem per entès que primer va el pinyol, la llavor, i després es fa l'arbre. En aquest cas el títol inverteix i es titula de l'arbre al pinyol, que és el títol de l'obra guanyadora del 19è Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar.
Abans de seguir, te demanaria que canviessis el micro del costat, Manel. Sí, perquè no sé per què no t'acabo de sentir prou bé. A veure, ara sí.
I ara?
Gira'l una miqueta cap a dalt. És que avui tenim a la nostra tècnica de vacances.
Vale, què et sembla ara?
Ara sí, ara et sento millor. Ara et sento millor. El proper dissabte se farà l'entrega del premi del 19è, no?
19è premi. Sí, la 19a convocatòria.
Uh-huh. I es farà l'entrega del premi. Vos pots dir alguna coseta del llibre i principalment de l'autora, l'Anna Rubio?
Sí, l'Anna Rubio és una noia que m'agrada la forma que parla i pensa. Pel poc que he contactat via telefònica i sobretot via internet amb ella, és una persona molt interessada en la cultura catalana, molt interessada, molt posada. Escriu amb un català valencià, o un valencià català, com vulgueu, molt autèntic, molt de la seva terra, sense deixar de ser rigorosa. És funcionària de presons, vull dir que doncs li troba temps. És molt difícil contactar amb ella, però precisament per la seva feina, perquè clar, la seva feina, els mòbils i tot això estan totalment controlats, i me fa l'efecte que és una persona que continuarà escrivint, per lo que rumbeja i de lo que parla i lo que t'explica, me fa l'efecte que tornarà a continuar escrivint, i me fa l'efecte que serà un nom a tenir en compte. Serà un nom a tenir en compte amb el temps, així com altres guanyadors després passen desapercebuts, encara que han fet una bona, o han guanyat un bon premi, se l'han guanyat a pols i ha sigut una bona obra, doncs serà de les que continuaran, serà de les que d'aquí uns anys sentirem parlar d'ella.
És jove?
Sí, 30 anys, està sobre la trentena, sí. Uh-huh. És funcionària de presons, però ensenyant, vull dir que és mestra a la presó, és...
Parlem una miqueta de la presentació, del dia de la presentació del llibre, que diem, és dissabte?
Serà dissabte vinent, el dia 30,
a partir
de les 8:30, a les 8:30 puntuals de la tarda, allà al lloc d'interpretació de la peça,
al centre d'interpretació,
l'antiga llotja. L'entrada és pública i lliure i gratuïta, i bueno, hi ha un procés en el qual doncs, suposo que un o altre portarà el protocol. Primer que tot es llegirà l'acte del veredicte del jurat, i allà es proclamarà la guanyadora o l'obra guanyadora i es presentarà el guanyador. Aleshores, de mantenidor, és a dir, el que glossarà l'obra i la personalitat de l'escriptor i tal, el mantenidor serà Jordi Cervera, el que ja ha sigut el membre del jurat durant molts anys i pràcticament per mi la persona més útil en quant a l'organització del Premi de Narrativa. Suposo que si no hagués estat Jordi jo hagués comès algun error de bulto moltes vegades en l'organització per falta d'experiència i falta de aprofundir en el tema. I Jordi, pues, sense ni guiar-me tampoc, doncs em va anar col·locant en aquest ambient i em va fer acudir a presentacions de llibres i actes literaris d'aquest tipus en el qual, pues, si vas viu i pesques alguna cosa, pues, digues que surts guanyant, a veure, t'enriqueix. Ell farà la presentació del llibre, a continuació hi haurà l'entrega del taló, li donarem 10 minuts a l'escriptora perquè es presenti i clourem l'acte, que enguany va molt condicionat per com ha anat l'any. Primer, per la Setmana Santa. Normalment això s'hagués fet el dissabte més a prop de Sant Jordi, com de la Diada de Sant Jordi, com cada any. Enguany, en caure Setmana Santa, vam dir passem del tema, i després pues, bueno, doncs, ho has d'anar condicionat a que estem en període electoral i les autoritats del poble i els representants dels partits polítics s'hauran pues, de quedar una miqueta al marge. Vull dir que, doncs, una miqueta en plan decoratiu, sí. És així, i és per imperatiu legal.
Sí, és el que marca la llei.
Després hi ha un sopar literari, hi ha un sopar en un restaurant del poble en el qual la gent, qui vulgui, pot apuntar-se mitjançant, doncs, com és natural, i més en temps de crisi, de pagar el seu plat. Per això s'haurien de posar en Dani Boquera, que és el tècnic i el coordinador de cultura, que és el que porta el tema.
Llavors ell els informarà,
sí, els informarà de preus, lloc i la disponibilitat, si un o altre té interès que ho faci abans del divendres perquè això sigui viable, perquè és que si no pots anar al restaurant 2 hores més aviat i ara som 6 més, no
clar.
Però tot això amb pura lògica d'anar coordinat.
Manel, l'has vist el llibre, la portada, com és?
No l'he vist, i el llibre ja es va exhibir, l'editorial Cossetània ja el va exhibir amb alguna de les seves parades aquest dia de Sant Jordi, però bé, no ens ha arribat, així com altres anys. Bueno, van molt apurats, perquè Cossetània ha editat per aquest Sant Jordi, Cossetània ha editat 90 obres, t'havia dit, uh-huh. I de tot tipus, i clar, no els pots apretar massa i envieu-me encara que sigui un exemplar per Sant Jordi, perquè amb ells és igual, si tenen un exemplar tenen tota la remesa que et toca, i altres anys ho han fet així. Doncs el dia abans de la presentació has rebut els 4 o 5 6 llibres que et toquen i avall. Però enguany la cosa va com va, no, anem una mica justos. Jo no l'he vist a la portada.
Encara no l'hem vist.
Bé, demà així diré que encara que sigui via internet que m'enviïn alguna cosa per veure la portada.
El buscarem.
Però estic molt tranquil, Cossetània sap el que fa, ens ha fet unes portades magnífiques i uns formats magnífics els 2 o 3 anys que ho porta fent Cossetània, i estic molt tranquil, segur que l'endivinen.
Llavors, com aquell que diu, quan s'acaba l'entrega del premi, no? Ja s'obri la convocatòria,
sí,
de l'any vinent.
Jo normalment el que diu les últimes paraules, normalment ha sigut aquests anys enrere, ha sigut l'alcalde, o els diferents alcaldes que s'hi han trobat, els he demanat sempre el mateix, acaba en queda convocat, en aquest cas el 20è Premi de Narrativa Vila de la Mella de Mar. Li farem dir a l'autora,
li farem dir amb ella, això és rai.
Sí, perquè, home, està bastant lluny, però la meva intenció és diversificar el jurat. Me va fer molta por en un moment determinat de que es tornés una mica endogàmic. No poden ser gent de la mateixa comarca, perquè vulguis que no vulguis, els cervells tendeixen a canalitzar-se, però no dic això. Aleshores s'ha procurat fer un jurat ben compensat. En aquest moment estem al més del 50% en quant a iguals, hi ha més femelles que homes, i bé, estic molt content d'haver captat a la Marta Magrinyà, una exguanyadora. Possiblement això li hagi perjudicat de que no hagués presentat una altra obra, perquè doncs no es pot repicar i estar a missa al mateix temps, no pot ser, i fora molt mal interpretat. Me va fer molta por el moment de la presentació d'obres i entregar-les al jurat, perquè també, a més, el jurat no ho sap. Me va fer molta por, perquè jo, per assegurar-me, tenia les pliques mirades, i hi havia un dels participants portava el mateix cognom que jo, i només faltaria que el guanyés. En fi, són pura petites anècdotes que no donen enlloc. Jo crec que Narrativa Vila de la Mella de Mar ens dona prestigi com a poble, per lo que em sembla, per lo que m'arriben, perquè clar, estàs en contacte amb molta gent de fora, està molt ben considerat, està considerat com un dels premis més seriosos dels que es fan a Catalunya, perquè hi ha de tot, m'entens? N'hi ha pocs que estiguin tan ben d'aquests premis petits, ja no parlem dels 5 premis que passen dels 2 o 3 mil milions de pessetes, bueno, dels 18 o 20 mil euros de premi, el nostre és un premi modest, però està entre pel capdamunt, hem marcat territori. Per exemple, jo puc dir que nosaltres vam començar fa 20 anys, o 21, va ser l'any 81, l'any del centenari de la segregació. Hem marcat terreny, tots els premis de literaris que es feien per les comarques, tant Sabal de la Ribera com Montsià, com nosaltres, tots aquests premis, però bueno, hi havia un premi total, 250 euros, 1.000 euros, algun. Nosaltres era un premi doncs, important, doncs, uns drets d'autor ja significats, vam començar amb 2.500 euros, i la publicació de l'obra, que això és molt
això
important.
És el més important, això potser.
I ara aquí, amb això estan caient quasi tots.
Clar.
Premis amb ajuntaments que hem creat, portats a terme per ajuntaments molt més potents econòmicament que nosaltres, poso per exemple Escó, que rep uns IAES substantius, m'entens, que es tracta de milions traduïts a les antigues pessetes de l'IAE de la nuclear, i que, bueno, que tenen un premi doncs, també amb la 22a convocatòria, però que ja fa 3 anys que publiquen l'obra guanyadora.
Llavors és curiós, o bueno, si més no, pues, és bonic, que com ara estos dies que buscaves els diaris, no? Bueno, quins llibres són els que més oferten de cara a Sant Jordi? I clar, quan veus l'apartat dels escriptors de per aquí, pues, clar, vas llegint noms que fas, ai, mira, este també va participar, este també és un dels guanyadors,
sí.
No?
Jo estic molt satisfet.
Dic que és gent que continua publicant.
Hi ha gent que primer ha guanyat el Premi Narrativa Vila de la Milla de Mar, i després s'ha fet camí, clar, que el mèrit és dins del nostre. I s'ha fet camí al món de les lletres, com a mínim s'ha ficat, s'ha agafat la cadira bé i continua escrivint. Sempre poso el de Puigpelat. Bueno, doncs Puigpelat en els dos últims anys no surt tant a la premsa. Hi ha el Brunet, que doncs últimament està pegant bastant, va publicant. Uh-huh. El mateix Jordi Cervera doncs, va sacrificar uns quants anys que potser haguera pogut participar. Jordi Cervera, més aviat, és un poeta i sòlid, però també doncs, cada any acostuma a publicar alguna cosa. No ha participat mai, nosaltres, perquè estava condicionat al fet de ser jurat. Ara ja hi ha no deixat temps perquè té més dels 40, però bueno, no deix d'estar vinculat a nosaltres, i que ja és un nom de prestigi, doncs. Uh-huh. Són coses que la veritat que enorgulleixen, que sentir jo, doncs, sobretot els programes literaris. El mateix Jordi Cervera estan a Radio 4 últimament, i t'enorgulleix a les 4 de la matinada sentir parlar d'un premi literari que es diu Vila de l'Ametlla de Mar i tal i qual, i que això es va repetint i això es va Clar. Repetint entra la consciència de la gent, sobretot la gent interessada en el tema, i un dia, ah, pues sí, tu organitza, hombre, sí, tu, escolta, sí, tal. Hi ha un senyor de Saragossa que cada any me truca 2 o 3 vegades per veure com estan les coses. Uh-huh. I simplement l'home, per pur afició, es veu que té un catàleg, té un fitxero dels premis que es fan a Espanya, i
t'interessa.
Vol saber, vol tenir la major part de punts i la major part de notes.
També ens agradaria molt que sabem que esta vegada ha hagut un participant local. Lo que passa que em penso que també ja l'any que ve ja no podrà per edat.
Sí, me sembla que sí.
Sí, crec que era ja l'última
soc molt, oportunitat. Soc molt reticent a parlar de la gent sense permís seu, perquè no... Per una norma...
Però bueno, tampoc no cal que diguéssim qui és, ja sabem nosaltres
sí,
però que ens agradaria que neguessin alguns més, no? El
que vull dir que si li arriba, i a més, comptant amb tot això de que ell no podrà participar més per raó d'edat, per raó de les bases, vull dir-li que continuï perquè sabia, perquè el que és mar de dubtes, a mi personalment, i al jurat també, li va agradar molt. El que passa és que teníem 26 hores.
Clar.
I van haver de matisar, i haver de dir, això va haver... Jo l'he llegit, només li puc dir una cosa. La vaig començar i se me'n va anar a mitjanit. Fins que no la vaig acabar, no...
Això és un detall història, molt important, no?
Una història que enganxa, que és de casa nostra, que no ho és de casa nostra. En cap moment anomena el seu poble de l'Ametlla de Mar, no. No, però doncs, escolta, doncs, què vols que et digui? El tema i l'enfoc i els llocs comuns i tot això està ambientat a l'Ametlla de Mar, i si no està ambientat a l'Ametlla de Mar, està ambientat a les nostres cales, a les nostres platges, als barcos enfonsats i
ah, molt bé.
La història me va agradar i el felicito. I
doncs a veure si tenim
coratge a continuar.
Tenim més participants de cara al proper any.
Ah, això, m'entens.
Anem avançant perquè, com dèiem, esta setmana ha estat molt plena d'activitats i així ho demostrem al nostre galliner. I la que no falta mai és, quan arriba l'1 de maig, bicicleta i dia de la... Bueno, aquest any és el dia de la mare, també. Al ser el primer diumenge de maig coincidiran les dues coses. Marc, a veure, perquè tenim una mica de liós avui en els micros. Dis-me, com estarà preparada esta diada de la bicicleta?
Bé, pues, com no podia ser d'una altra manera, pues, arrelats a la tradició, no? Altre cop, visita al Mas del Plater, 29 edicions ja, 29a edició de la diada de la bicicleta al Mas Plater. I bé, pues, esperant sobretot en aquests dies que el temps mos acompanyi, perquè normalment pues, ja sabem que la primavera té això, que al matí mos l'ha deixat fer sempre, però a la tarda a vegades no mos deixa gaudir del dinar allà a la sombreta i dels jocs de la tarda. Esperem que aquesta vegada pugui ser. I bé, com sempre, pues, evidentment, sortida des de l'Ajuntament fins al Mas Plater en bicicleta. La sortida serà a les 9 del matí, per tant demanem a la gent que entre les 8 i mitja, 9 menys quart, estiguin aquí, que si us plau que facin una preinscripció al poliesportiu, més que res per a saber de quanta gent més o menys estem parlant i poder organitzar-nos una mica millor. Cap allà a les 9 pujarem, entre les 9 i les 10 estarem pujant fins al Mas del Plater, per tant també demanar a tota aquella gent que ens escolti que pugi amb el cotxe, que si no puja abans de les 9 o després de les 10 se trobarà amb les bicicletes pujant, amb la comitiva, i per tant no podrà avançar-nos, i que per tant ho facin abans o després. Un cop allà, pues, a les 10 tindrem com sempre la sardinada popular. En tots aquests actes, a diferència d'altres, em sembla que la llei permeteix que els polítics puguin anar en bicicleta, puguin menjar sardines i puguin quedar-se a dinar, per tant, esperem que no els hi prohibeixin, perquè són gent com tots nosaltres. I no res, i allà, pues, un cop haguem menjat les sardines, 10 i quart, 10 i mitja, començaran les activitats amb bicicleta, les tradicionals curses de bicicleta de muntanya, per un recorregut des del barranc fins al Mas del Plater. I després, pues, bueno, dintre del tancat s'organitzen una sèrie d'activitats com cada any, les curses de lentes, les curses d'eslàloms, el futbol bike i per als més menuts el torneig medieval, amb allò que fan de passar les llances per les anelles que estan penjades d'un fil. Una jornada molt tradicional, sense complicacions, una jornada que fa poble, que uneix a la gent de la cala, que moltíssima gent l'espera com... Aquest any potser serà la primera vegada, tenint en compte la Setmana Santa, que tenint en compte que Sant Jordi passa després, la dia de Sant Jordi passa després, que ens podem trobar tots junts amb bon temps i benvinguts. I bueno, després de totes les activitats, cap allà a la una i mitja, però hi ha la cursa dels adults, evidentment, la cursa dels grans, que esperem que enguany hi participin, pues, tant la secció de ciclisme en carretera com els bikers, dels quals també Jordi Cervera, a part d'escriure poesia, també li queda temps per anar en bicicleta. I bueno, pues, després d'això, entrega de trofeus, i quan acabi l'entrega de trofeus tots anirem a dinar, bueno, aquells que vulguin dinar detrás de... Cadascú es porta el seu pícnic, s'organitza amb la seva colla, amb els seus amics, amb els seus familiars, i es passa, pues, una tarda magnífica. I després de dinar, sobre les 3 i mitja de la tarda, farem els jocs tradicionals de sempre, el joc d'estirar la corda, el joc de trencar les olles, les curses de sacs i la xocolatada cega, una miqueta...
un popurri.
Tot això, un popurri per a passar la tarda benvinguts. I ja cap a les 5 de la tarda, no més tard, baixarem els que quedem allà en bicicleta, els xiquets que vulguin quedar, pues, baixaran en bicicleta. També, no ho he dit, a la 1 i mitja, quan acabin les activitats del dematí, els xiquets que no es vulguin quedar en bicicleta allà de la dinar podran baixar amb un grup de monitors, acompanyats amb un grup de monitors i sempre amb la policia local i d'allò. Per tant, que els pares confiïn en nosaltres una vegada més, que sé que ho fan sempre que poden, I bueno, esperem a veure si superem el rècord de 150 bicicletes, que està molt alt, sabem que està molt alt, però esperem que la gent tingui ganes i que ja comenci a treure la pols a aquestes bicicletes que estan penjades dels garatges i que no es treuen tot l'any, que com a mínim el dia 1 de maig s'arrelin a la tradició i treguin les bicicletes per a participar d'una activitat que penso, crec que és la segona més antiga de tota la província de Tarragona, que van començar un grup d'aficionats al ciclisme que ara pues, hem agafat des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i ja portem uns anys fent-ho, tot i la col·laboració de tots aquells aficionats al ciclisme, i esperem que tot el poble hi participi.
Marc, te volia preguntar, per poder pujar amb la bici han de portar, bueno, avui en dia ja estan tots més conscienciats, no? Però el casc és obligat.
Imprescindible. Si no hi ha casc, aquest any vam decidir, cada any diem l'any que ve, però aquest any, si hi ha una persona que no porta casc, no el deixarem pujar. Perquè ara ja pues, cada vegada els temes de responsabilitat són molt més rigorosos, i després ja no només pels temes de responsabilitat, sinó per la pròpia seguretat de cadascú. Penseu que un descuit, una bicicleta que es creua, encara que no sigui, encara que tots ne sabem molt d'anar amb bici, el de davant pot també tenir una errada, pot tenir un problema i podem caure, i evidentment el cap és el lloc més sensible que tenim i l'hem de portar cobert. Per tant, aconsellem
obliguem.
No m'agrada la paraula, però és obligatori portar casc. Sí. I després pues, aconsellem pues, que la gent pues, porti pues, uns guants per si cauen.
No, se va per carreteres públiques i se va per el cas.
I evidentment pues,
no hi tenia res que veure.
No, però a vegades pues, m'ho diuen, jo ja sé anar amb bicicleta.
No, però és el codi de circulació. Sí. Anem per vies públiques i per tant és obligatori amb moto i amb bicicleta portar cas. Clar. Porta protecció.
Una altra cosa. Normalment la gent... pues opta este dia per portar així un menjar una mica pues, que no cal calentar, no? Però si hi ha opcions a poder calentar-se alguna cosa, fer alguna cosa més, o no? Allí no es
sempre,
pot fer
sempre gens... la brigada d'obres i serveis, aquelles, tot el que són les barbacoes, són serrus, la sardina, se queden allà durant tota la tarda per aquells que encara vulguin pues, a calentar-se o fer algo rostit a la brasa o això. L'únic que queden les brases que hi ha allà, si algú vol portar una mica de carbó, pues no haurà res. Sí que està terminalment prohibit encendre foc detrás, al mas. Jo amb tots els anys que porto ningú ha fet foc allà darrere, però sobretot que la gent se consciència que no ha de fer, no pot fer foc,
no, ni
pot...
li cauran de seguit els forestals.
I que s'ha de deixar tot tal com ho troben tal, de net,
bueno, nosaltres
no?
Facilitem des de l'Ajuntament contenidors per a que la gent pugui deixar les coses com de humana.
Sí.
Però bé, jo crec que la gent que habitualment es troba al pas plater, aquestes coses
ja no cal,
sí que és veritat que cal dir-les, no? Perquè
sí, s'ha de dir,
però la veritat és que no hem tingut mai cap problema, vull dir, deixem el mas de millor del que ens l'hem trobat, no? I jo crec que la gent s'estima aquesta diada, té molt clar què ha de fer i què no pot fer, i bueno, simplement això, demanar prudència i que els pares ens ajudin a que els xiquets que sí que estan pujant pues, tinguin la prudència aquesta, de que respectin l'entorn i que sobretot respectin les indicacions dels monitors i les recomanacions en quant al pues, tema del casc i que no baixin. Jo demanaria que segons quina edat no deixin baixar els xiquets sols. No hem d'oblidar que passem per una carretera molt concorreguda, en la qual hi ha cotxes que pugen i baixen, i allà pues, evidentment si passa qualsevol cosa i no hi ha monitors o no hi ha, és difícil de que algú es pugui assabentar. Per tant, tenint en compte de que pues, l'àrea municipal d'esports col·loca a la 1:30 una hora de retorn i a les 5 de la tarda una altra hora de retorn, penso que seria important de que tothom, petits i grans, poguéssim tornar en aquests marges de temps, no?
Doncs bueno, esperem que el temps siga bo, que aquest any també es pugui disfrutar de la diada de la bicicleta, així com de tots els actes que hem parlat avui al nostre programa. Recordem que també tenim dissabte la representació teatral dels Més Menuts del grup de teatre de la Societat. La Maria Teresa mos explicarà este magnífic conte a la biblioteca, serà el dijous per la tarda. A la Llar d'Infants també tindran aquesta representació especial i la xocolatada i totes les activitats. Ells també necessiten bon temps per poder fer les seves activitats el proper divendres. I, bueno, com diem, dissabte, entrega del Premi Narrativa i bueno, i la bicicleta, la protagonista...
Una setmaneta tens,
Un cap de setmana.
Bueno, és que sí... A veure, us vaig a dir una cosa, com a espectador parlo, no es poden acudir a tots els actes que es fan al poble.
Hi ha vegades que no, hi ha vegades que no.
Tot és impossible, tot és inassumible.
Sí. Doncs bueno, moltes gràcies a tots els que heu vingut per fer possible el nostre galliner. I dic que la setmana que ve tornarem, perquè segur que parlarem de Sant Jordi, perquè com ja sabeu, la festivitat al castell s'ha desplaçat el dia 8 de maig i entre este tema i un altre omplirem una horeta més de programa per a distraure una mica els nostres oients. Gràcies per vindre, gràcies per escoltar-nos i fins el dimecres que ve. Dimecres, de 4 a 5 de la tarda, una tertúlia i un cafè. Escolta el Galliner, un espai radiofònic per on passa la vida social de l'Ametlla de Mar. Tots els dimecres, de 4 a 5 de la tarda, fem petar la xerrada. No deixis que l'actualitat et passi de llarg. Amb una ràdio i un cafè, escolta el Galliner, la tertúlia de la Cala RTV, on tu també hi ets convidat. El Galliner els dimecres a les 4 de la tarda i en redifusió els dijous a les 10 de la nit i els dissabtes a la 1 del migdia. També ens pots escoltar amb la nostra programació a la carta.